Ràdio Estel. Informatius.
Bon dia, són les 11. Us informa Olma Giró. La consulta sobre els Jocs Olímpics d'hivern a l'Alt Pirineu i l'Aran es posposa fins a la tardor. Avui el president de la Generalitat, Pere Aragonès, havia de firmar el decret per fer oficial la votació, però ha decidit no fer-ho perquè encara no s'ha formalitzat la candidatura. Des de Palau, Judit Caselles, bon dia.
Bon dia. La consulta del 24 de juliol ha quedat ajornada fins passat l'agost. El desacord amb l'Aragó ha fet saltar per als aires el calendari de la Generalitat. El govern ha pres aquesta decisió perquè no veu factible fer una votació quan Catalunya encara no sap quines disciplines acollirà ni en quines instal·lacions. Ho ha anunciat la consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, des del Palau de la Generalitat.
Per tant, davant d'aquesta situació i per respecte a la ciutadania que ha de votar el 24 de juliol, hem decidit posposar les consultes. Les persones que han de votar han de tenir tota la informació en relació a aquesta candidatura olímpica. Per això el president avui no signarà el decret de convocatòria de la consulta, encara, de fet ja el teníem a punt, i que quedi clar que el govern continua compromès amb aquestes consultes, continua compromès que el territori voti.
Ni aquest ajornament ni el trencament amb l'Aragó fa tirar per terra, ni molt menys la voluntat que té Catalunya de tirar endavant amb la candidatura. Tot el contrari, veu molt bona sintonia amb el Comitè Olímpic Espanyol. Malgrat tot, però, manté el compromís que si l'Alt Pirineu i l'Aran diu no als Jocs, el govern retirarà la candidatura.
Gràcies, Judit. I més qüestions, perquè aquest divendres s'havia d'aprovar al Parlament de Catalunya el text de l'acord signat per Esquerra, el PSC, Junts i En Comú Podem per tal de garantir l'ús del català a les escoles després de la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. L'acord, però, no es podrà aprovar perquè Ciutadans, Vox i PP han portat el text al Consell de Garanties Estatutàries perquè n'avali la seva legalitat. Tant el PSC com Junts estan segurs que el Consell acabarà donant llum verda al text acordat, i en una entrevista a Ràdio Estel, la diputada del PSC, que ha estat treballant en aquest pacte amb la resta de grups, Esther Niubó, està segura que el Consell de Garanties dirà que el text s'ajusta a la normativa vigent perquè, si no, el PSC no s'hi hagués sumat.
Realment s'ajusta totalment. Bé, veurem, no? Esperarem el dictamen i el llegirem amb molta atenció del Consell de Garanties Estatutàries, però és evident que s'ajusta a la normativa vigent, la normativa doncs, autonòmica i la normativa estatal, i preserva el que per al PSC eren els tres punts essencials.
En la mateixa línia s'ha expressat la diputada de Junts, Mònica Sales, que assegura que no han fet res que el Consell no pugui avalar i que, per tant, el text es podrà aprovar. Ho ha dit també a Ràdio Estel.
No han fet res que el Consell de Garanties Estatutàries no pugui avalar. I, per tant, confiem que aquest procés que hem encetat es pugui culminar pel bé de l'escola catalana i pel bé dels milers de docents i professionals que cada dia van a les escoles i que veuen com la justícia cada dia els assetja, diguem-ne, ara també lingüísticament.
A l'espera del dictamen queda paralitzada l'aprovació de la llei mentre s'acosta el termini màxim fixat pel 31 de maig pel TCJ per tal d'executar la sentència que obliga a fer un 25% de classes en castellà. I acabem amb un apunt de successos. L'Audiència de Girona condemna 8 anys de presó als dos joves que afrontaven una pena de 6 anys pels aldarulls contra la sentència del Tribunal Suprem que condemnava els líders independentistes. El tribunal els absol del delicte de desordres públics perquè té dubtes que actuessin d'acord amb la resta de persones que, segons l'Audiència, l'objectiu era d'atemptar contra la pau pública. Tot i així, se'ls condemna per atemptat a gent de l'autoritat. Moment ara per a la informació esportiva amb Anna Clos.
El Barça de bàsquet rep a les 9 del vespre al Gran Canària en el primer partit dels quarts de final del play-off. Després de la desfeta a l'Eurolliga, els de Saruna Jessica Vicius busquen revalidar el títol de la Lliga ACB. El base argentí, Nicola Provitola, s'ha mostrat confiat i diu que aniran a per totes.
Lo que manda.
Estamos dolidos por el Final Four que hicimos, pero es lo que queda, ¿no? La liga, hay que pensar siempre en lo que viene. Y bueno, el equipo está entero, el equipo está bien y tenemos que trabajar y pensar que vamos a ganar.
Aquesta sèrie és el millor de 3 partits amb inici al Palau Blaugrana. Per la seva banda, la penya Joventut ha fet els deures en el que és el primer partit dels quarts de play-off. De fet, els de Carles Duran han fet una primera part històrica contra el Tenerife, arribant al descans amb un 54-21. Finalment, el duel ha acabat 100-68. Diumenge, a la 1 del migdia, hi haurà el segon assalt al Santiago Martín. En cas de derrota, l'equip badaloní jugarà el tercer i últim partit a casa. En futbol, el Real Madrid i el Liverpool s'entrenaran avui. Abans d'enfrontar enfrontar-se a la final de la Champions masculina a l'Estat de France a París. Els de Carlo Ancelotti aspiren a aixecar per 14a vegada la Copa, mentre que els de Jürgen Klopp pretenen conquistar-la per 7a vegada, fet que els permetria atrapar el Milan, que són els qui ocupen la segona posició en el rànquing històric. I d'altra banda, avui a les 2 del migdia en tennis, Rafa Nadal jugarà els 700 de final del Roland Garros contra Van der Schulp, i a 9:15 serà el torn de Carlos Alcaraz, que s'enfrontarà amb Sebastián Corda.
Gràcies, Anna. Això és tot fins ara. Tornem a les 12 amb més notícies i ara us deixem amb el magazín de Ràdio Estel i tot l'equip de Mercè Raga.
Denominacions d'origen, experiències gastronòmiques, destins amb bon gust i tot el que fa feliç al teu paladar t'espera els dissabtes a les 11 del matí a Trotamundos. T'ho expliquem tot perquè no et perdis cap tast.
Trotamundos, amb Miquel Mercadal.
Us espero amb els 5 sentits cada dissabte a les 11 del matí, a Ràdio Estel.
Acció Preventiva, la teva consultoria en prevenció de riscos laborals. La teva empresa més segura, més saludable i més competitiva. Acció Preventiva t'acompanyarà cap a l'accidentalitat zero des d'una inversió optimitzada. Més de 3.000 empreses ja han confiat en nosaltres. Truca'ns al 93 328 54 22 i per ser oient de Ràdio Estel et regalem una consultoria preventiva de situació totalment gratuïta. Acció Preventiva, la teva consultoria en prevenció de riscos laborals. 93 328 54 22.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Al matí, a Ràdio Estel, amb Mercè Raga.
Minuts ara mateix que passen de les 11 en aquesta hora aquí al matí a Ràdio Estel vindrà la Pi Bernat, que ens demanarà la paraula, perquè ja ho sabeu, avui aquesta ha triat la Pi Bernat la paraula català. Olga, després de tota la setmana que portem
és que l'han repetit tantes vegades.
Ai, Déu, però encara, i espera't, no?
I el que
perquè
queda.
S'havia de votar avui aquesta nova llei del català a les aules i sembla ser bé, perquè s'ha presentat el recurs, que continuarem parlant del català. Un divendres que us ho anunciàvem fa uns instants, tindrem molta música, música des d'aquí, des de l'estudi de Ràdio Estel. Ens visitaran cap a 11:45 a Les Migues. A un altre punt de vista, el quartet femení acaba de treure nou disc, llibres i alerta, perquè ens tocaran en directe i ens presentaran alguna de les cançons d'aquest llibre. Però abans, estàs molt ben acompanyada, eh?
I tant. A més, ens estrenem.
Oi! I té una veu tan maca, la convidada d'avui a Matrícula Oberta. De què ens parlareu, Olga?
Doncs de literatura infantil i juvenil.
Doncs estem frisant. Us deixo amb l'Olga Vallejo i després ja sabeu, Pi Bernat i Les Migues del matí a Ràdio Estel. Que vagi molt bé.
Matrícula Oberta.
Ja sabeu, cada divendres dediquem una estona a l'educació, a l'espai Matrícula Oberta, i ara ho deia la Mercè, avui ens centrem a la literatura infantil i juvenil i ens acompanya la Míriam Torró. Molt bon dia, Míriam.
Bon dia.
La Míriam és mestra, llicenciada en Filologia Catalana, doctora en Didàctica de la Llengua i la Literatura per la Universitat de Barcelona i professora de Didàctica de la Llengua i la Literatura a la Facultat Blanquerna de la Universitat Ramon Llull. I comencem a parlar de literatura infantil i juvenil, que crec que més o menys tothom en aquesta etapa de la seva vida ha agafat un llibre, ens han llegit un llibre, ens han explicat un conte. Quina franja d'edat engloba aquesta literatura infantil?
Bé, bon dia, Olga, i moltes gràcies doncs, per convidar-me a compartir aquesta estona amb vosaltres. Bé, avui en dia parlem de literatura infantil i juvenil, amb una forquilla que aniria entre la petita infància, és a dir, 0-3, fins als 16-18 anys que tindrien ja plenament l'adolescència.
Oh, llavors, déu-n'hi-do, no? Aquest juvenil s'allarga molt. De fet, quan vas a les biblioteques, es diferencien molt els espais de l'infantil a la juvenil. A la juvenil ja tens com una cosa més seriosa, en canvi a l'infantil tens coixins, hi ha puzzles, potser, veus molt llibre il·lustrat,
És una cosa completament diferent, molt color... Mm-hmm. Sí que dura l'etapa de juvenil, perquè ho fan coincidir fins l'etapa adulta, m'imagino.
Mm-hmm. Exacte, sí, sí, va per aquí. I certament en aquest moment estem vivint un moment de la literatura infantil i juvenil molt especial, un bon moment. De fet, ja el baròmetre, segons el baròmetre dels hàbits de lectura, es parla que entre els 10 i 14 anys, un 77% dels infants, en estones lliures, el dediquen a la lectura.
És una barbaritat.
Sí, sí.
Perquè és una etapa que molts ja han incorporat als mòbils a les seves vides, que els videojocs segurament també estan a les seves vides. Per tant, tot i així, entre el seu oci,
sí, sí,
no només les obligacions de l'escola que evidentment han de llegir, entre el seu oci està la lectura.
Efectivament. L'any 21, el 2021, es va fer doncs aquest estudi, que és cada any que el van fent, i les últimes dades són aquestes. Evidentment, a partir dels 15 baixa, era d'esperar, i això succeeix. És l'època de l'adolescència, plenament doncs els nanos entren i tenen molts estímuls, i per tant baixa d'aquest 77%, que és molt, amb estones de lliure que el dediquen a la lectura, a un 64%. Però malgrat això, déu-n'hi-do, déu-n'hi-do.
És molt, és més molt, de la meitat dels joves que dediquen estones a llegir. I després també hem vist, ara no recordo com es diu, hi ha una aplicació que el que fan és llegir obres d'altra gent que escriu, que sovint són joves, i que ells poden anar escrivint, i moltes vegades... nois adolescents. Exacte. Que conec, no? Fills d'amics, i que diuen no, és que ara no llegeix llibres, llegeix tot això de la plataforma, però jo mentre llegeixi ja estic contenta, no?
El Fit Faction, que li diuen, hi ha moltes aplicacions, realment, o sigui, de fet, la tecnologia ens ajuda també, i els mateixos nanos ho diuen, que ara llegeixen d'altres maneres, i és cert, evidentment, doncs, que, i amb la pandèmia, tot el tema de les sèries, tot això, ha relegat una miqueta la lectura, evidentment, però també t'he de dir que hi ha estudiants, els estudiants que tenim a la universitat, que estem fent també treballs sobre com viuen ells la lectura i quines creences tenen, que fins i tot a l'època de la pandèmia deien que havien llegit molt més del que havien llegit abans. Per tant, a veure, jo penso que ha d'haver una aliança entre el que és la tecnologia, la lectura, els joves, o sigui, no podem viure d'esquenes, Això seria tot un altre capítol, de fet, tot el tema d'adolescència, tecnologia i literatura. Però bé, és una qüestió de posar sobre la taula. Però malgrat això, estem, això que dèiem, en un molt bon moment, i fins i tot des del punt de vista de publicacions, Mai s'havia publicat tant, mai s'havia publicat tant en català, i mai s'havia llegit tant, I jo diria fins i tot que cada any van sorgint noves llibreries de literatura infantil i juvenil. Per tant, aquest és també un aspecte que ens està dient que estem en un bon moment, malgrat tot.
Com hauria de ser aquest primer aterratge a la literatura infantil? Tu deies del 0 als 3. Primer hi ha aquells llibres que són flonjos, però que és una manera de... comencen a manipular, però allà també hi ha una història, potser sense lletres. Com hauria de ser aquest primer contacte amb la literatura? Que no sé si també aquí entraria a la part oral.
Sí, efectivament, hauria de ser un regal. El primer contacte amb la literatura infantil hauria de ser un obsequi. De fet, així com la lectura és un aprenentatge que s'ha de fer conscient, el gaudi no s'ensenya, es viu, s'encomana. I, per tant, aquí tenim nosaltres una feina com adults, adults mediadors. A les famílies, per exemple, doncs, el mediador familiar, que són els pares, les mares, els avis, els tiets. I, evidentment, després hi ha els mediadors professionals, no? Des de l'escola, els professors, els mestres, els bibliotecaris. Vull dir, per tant, hi ha tot un conjunt de persones que ajuden en aquest aterratge.
Llavors, és important que quan som petits ens expliquin contes, que ens atrapin les històries, i a mesura que ens anem fent grans i anem evolucionant, doncs vagi canviant el suport, no? Que potser de la veu passem al paper i que arribi un dia que siguin els fills els que llegeixen, o entre germans, o en veu alta, o t'explica la història que estan llegint.
Totalment d'acord. És a dir, en aquest moment de l'aterrada, de l'arribada a la literatura infantil, és un moment absolutament plaent. I a més aquí podríem diferenciar entre el que ja ho comentaves tu ara, no? La diferència entre literatura oral i literatura escrita. És a dir, hi ha una narradora fantàstica del nostre país, que és narradora i pedagoga, la Roser Ros, que ella sempre diu que la literatura ens arriba per l'orella. És a dir, nosaltres el primer que fem als infants quan neixen, quan arriben a casa, és cantar-los cançons, moixaines, els expliquem contes. Per tant, ens arriba la literatura per l'orella. Fins i tot aquest programa, la ràdio, és un mitjà oral, això també passa. Quan nosaltres expliquem un conte a un nen, què fem servir? Doncs fem servir, evidentment, la paraula, fem servir el gest, fem servir la mirada, fem servir la proxèmia, aquesta relació física amb ell. Però la veu és fonamental. I, de fet, la veu, a partir d'aquesta veu, ens estimula la imaginació. I, per tant, aquesta arribada, aquest primer contacte de la literatura amb els nens és oral. Després ens arriba aquesta literatura escrita, no? I aquí hi ha el gran ventall del que anomenem els àlbums il·lustrats, que aquest és tot un món fabulós, que deies tu abans, aquestes primeres produccions, no?, escrites, que de fet un àlbum il·lustrat és una meravella, és una narració, que normalment hi ha imatge, però també pot anar acompanyada de text. Llavors, si s'acompanyen, no solament hi ha aquest trobar-se, sinó complementar-se. És a dir, el que no diu la imatge diu el text, i el que no ens diu el text ens diu la imatge. Hi ha una definició que la trobo preciosa d'àlbum il·lustrat, d'un polonès que té un nom impronunciable, però que la imatge és molt bonica, diu, i justament té a veure amb el lloc on som, no? Diu, un àlbum il·lustrat és aquella narració que no podem explicar per la ràdio. Perquè, és clar, com té imatge, aquesta imatge com l'expliquem? Podem descriure-la, però si realment complementa el text i ens diu tot allò que el text no ens diu, difícilment ho podem dir per la ràdio.
És complicat, clar. Tu començaves dient que la lectura hauria de ser un regal, i és que l'àlbum il·lustrat, al final, més enllà que sigui un regal per l'esperit, per l'ànima, pel coneixement, perquè et desperta els sentits, déu-n'hi-do també quan et compres un àlbum il·lustrat, Els calerons, és allò típic que tu penses, és que quin bon regal, no? Haig de fer un regal. Sí. Què faig? Perquè a vegades pots anar a la biblioteca, pots llegir-los, però quan mires a casa els prestatges, clar, un àlbum il·lustrat, al final aquí al darrere, una inversió com qualsevol altre gaudi, però és realment un doble regal, no? Aquelles edicions tan cuidades des de que obres la primera pàgina, a tots els detalls, que és una meravella.
Sí, sí. I realment són uns diners que valen la pena, perquè sempre pensem en l'àlbum il·lustrat com un material per nens petits, però és que la narrativa il·lustrada és que per adults, o sigui, hi ha realment meravelles. I és un material molt bo, fins i tot per aquells nanos que els costa llegir, que tenen dificultats des del punt de vista d'habilitat lectora, perquè és molt sintetitzat el contingut en un àlbum il·lustrat molt sovint. I, per tant, pots treballar molt el tema de les inferències, el tema del títol, però també tot el que hi ha darrere d'aquell àlbum, no? Tot el que és el tema. I, per tant, és un material fantàstic per treballar no solament amb els petits, sinó també amb els grans.
Hi ha evidències científiques, estudis que valin sobre la importància d'aquesta literatura infantil?
Mira, fixeu-vos que el 2015 l'Autònoma va fer un estudi sobre els usos de la llengua i els usos de la literatura. I el que sí que es va veure, una qüestió que molts ja pensàvem, no? La relació que hi ha directa entre la lectura que els fem i l'explicar contes que els fem de petits, amb després les conseqüències que hi ha des del punt de vista d'aprenentatges. Llavors, aquells nens que els havien llegit més contes, tenien més facilitat després, no solament per totes les habilitats de lectura, sinó també d'escriptura i d'estructuració del pensament. Això ens ve a dir la importància que dèiem abans, no?, d'explicar-los contes, de llegir-los contes, de tenir aquest contacte amb la literatura infantil.
Déu-n'hi-do, que sorprenent. I aquí tenim apuntat, anècdota, mare Einstein. Què va passar?
Expliquen, justament perquè una de les funcions o dels beneficis que té la literatura infantil és aquest aspecte cognitiu, no?, i de pensament que comentàvem ara, no? És a dir, un conte ens dona una estructura narrativa que hi ha un inici, passa alguna cosa, hi ha un final, i quan nosaltres els expliquem contes, quan ells llegeixen contes, aquesta estructura la van adquirint, la van incorporant, i això després els ajuda a nivell de pensament. Doncs bé, amb això que em preguntaves, diuen que Einstein va haver un moment en què es va trobar una mare, i aquesta mare portava un fill o una filla.
Ah, no era la mare de l'Einstein, era una mare o una altra.
Exacte, que es va trobar Einstein, diuen, i que li va preguntar, escolti'm, què puc fer perquè el meu fill o la meva filla sigui més intel·ligent? I Einstein, saps què li va respondre? Li va dir, llegeix-li cada dia un conte.
Que maco.
És a dir, fixeu-vos, doncs, això, no? Aquesta idea, aquest aspecte tan important com un científic apel·lava a la lectura i explicacions de contes justament per estimular el pensament, un científic, com Einstein.
Clar. Et volia preguntar, més enllà del que passa a l'escola Bressol, després a l'etapa infantil i primària, les famílies, com aquesta mare, no?, preocupada o ocupada per la seva criatura, les famílies com podem col·laborar en aquest apropament i la fidelització a la lectura? Perquè, com tu deies, no, als 15 hi ha una davallada de nanos que llegeixen.
Bé, no hi ha receptes, malauradament.
Llàstima.
I sortosament no hi ha receptes. Però sí que amb els estudis des de la didàctica de la llengua, però no solament de la didàctica de la llengua, sinó també des de la neurociència, aquí autors doncs, com David Bueno o el Francisco Mora, per exemple, ells apel·len que justament amb la lectura en veu alta també estem condicionant el nostre cervell a associar la lectura amb el plaer. Per tant, a part de les evidències didàctiques que dèiem abans, no?, d'aquell estudi, per exemple, de l'autònoma, també des de la neurociència ens estan dient llegim contes.
I més enllà dels estudis, quan tu llegeixes o comparteixes, perquè ja arriba un moment que potser a casa tothom llegeix un fragment del llibre, no només tu els llegeixes, tu passes també compartint aquella estona, encara que sigui poquet.
Exacte. I de fet, ara que preguntaves, no?, com podem fer des de casa, sí que hi ha una sèrie de, diguem-ne, de recomanacions o de qüestions que poden ajudar, no? Per una banda, clar, la importància del llegir, no? Només des de la nostra convicció els podrem convèncer, no?, de que val la pena. I això, doncs, tant amb els petits com, sobretot, amb els grans, no? Llegir-los també, un altre punt, podria ser, doncs, llegir-los a ells, no? És a dir, no solament quan són petits, sinó també quan són més grans. Mira, jo fa uns anys estava amb alumnes de quart d'ESO i els feia cultura clàssica i recordo, doncs, que cada dia els explicava els narrava un tros d'Antígona. Doncs me'n recordo que el dia que no els hi narrava s'enfadaven fins i tot. Em deien, Míriam, que avui no has llegit Antígona, no? És a dir, és també per ells, pot ser un plaer, el fet de llegir-los, i llegir amb ells. Un altre punt seria aquest, llegir amb ells, no solament per a ells, sinó amb ells. Per exemple, nanos, doncs, amb 9, 10 anys, 11, que els costa llegir, fer aquesta lectura que en diem pim-pom. És a dir, jo llegeixo un tros, tu llegeixes un altre.
Una estona tu, una estona jo.
Exacte. I si ens equivoquem quan nosaltres llegim, fantàstic. Clar. Perquè ells ens rectifiquen i els encanta, com et pots imaginar, clar, no? Que ens vegin llegir, també. És a dir, això no ens assegura que els nens per mimetisme llegeixin, però sí que tenim més números que no pas si no ens veuen llegir, si no veuen un ambient lector.
I suposo que també comentar el que llegim, no?
Exacte.
No només el que ells llegeixen, sinó el que nosaltres llegim, si ens ha agradat, si no ens ha agradat, si ens ha sorprès.
Exacte. Aquest és un punt també molt, molt, molt important. Implicar-los amb la lectura. I la implicació que està amb la lectura, amb els grans, sobretot. Igual que compartim sèries, podem compartir, doncs, lectures, no? I, per tant, buscar, proposar lectures intel·ligents, perquè els adolescents no són adults, però són intel·ligents. O, si més no, volem donar-los eines perquè en siguin. Per tant, lectures intel·ligents. I aquí, mira, perdona, ara em ve al cap una altra anècdota d'un nen, un noi de segon d'ESO, que me'n recordo que estàvem llegint El principi de la niebla, del Ruiz Zafón, i em va dir, Míriam, és el llibre que més m'ha agradat. I dic, ah, sí? Diu, sí, diu, perquè a part que hi ha, doncs, intriga i tal, diu, els meus pares el coneixen, aquest autor. I, per tant, l'hem compartit, no? Em venia a dir, o sigui que, a veure, compartir aquestes lectures, com dèiem, és fonamental.
Regalem llibres, també?
Regalem llibres. I que ens en regalin. perquè normalment regalem llibres als nens, però poques vegades els nens ens en regalen a nosaltres. I podem tenir sorpreses. Ells poden saber quins llibres ens agraden, quins autors ens agraden. I, per tant, per què no fer això?
Doncs ens ho apuntem. Míriam Torró, professora de la Universitat Ramon Llull, moltíssimes gràcies. I crec que ens han quedat moltes coses per parlar. Un altre dia podries tornar.
Moltes gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé. Ara uns minuts de publicitat i després demanem la paraula.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel és podcast. És saber on acaba una proteïna i comença un hidrat de carboni. És saber què pinten els suecs en el pop. És descobrir l'autora clàssica Copet en literatura. I és educació, tecnologia que s'entén, psicologia de la bona, comunicació que funciona. Ràdio Estel és podcast i més podcast. Escolta'l tots i tria el teu. Troba'ls a la nostra app Ràdio Estel Oficial, a radioestel.cat, Spotify, Google Podcast i iVoox.
Més del 25% de la població al nostre país es troba en risc d'exclusió social. A la Fundació La Caixa facilitem eines, metodologies i recursos a milers d'entitats socials perquè les persones que més ho necessitin desenvolupin el seu potencial. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa.
Ràdio Estel. Barcelona. 106.6. Al matí, a Ràdio Estel, amb Mercè Raga. Demano la paraula.
5 minuts ja escaig, que ens manquen per arribar al punt de 11:15. Interessantíssima avui el Matrícula Oberta amb l'Olga Vallejo i la Míriam Torró, que ens han donat doncs, les claus perquè els petits de casa s'enganxin doncs, i els hi despertem aquell coquet per la literatura. Pi Bernat, jo sé que a tu t'agrada molt la literatura, t'agrada la paraula, i per això cada divendres ens demanes la paraula aquí al matí a Ràdio Estel. Ja ho hem avançat, perquè avui la paraula és català.
Exacte, és català. La paraula que ha estat sonant ja fa dies als mitjans per culpar de tota aquesta llei del català, la llei aquesta que diu que sobre l'ús i aprenentatge de les llengües oficials en l'ensenyament no universitari. Mira, tornem a ser el cap del carrer, com sempre, és un tema recurrent en la nostra història, el català.
Clar, però com a paraula, qui és el català, Montse?
Exacte. Em centro en aquesta secció, ja ho sabeu, a explicar-vos la paraula. Deixo de banda el tema de les lleis i totes les disquisicions polítiques. Mirarem de contestar aquesta pregunta, què és el català? Doncs amb aquesta paraula, que és un adjectiu i també un nom, designem tot allò natural de Catalunya, les persones i les coses pròpies d'aquest territori, saps?
Si ara recordo, Montse, la frase aquella que deia, no?, que es deia en temps del president Pujol, és català qui viu i treballa a Catalunya.
Això mateix. Però amb aquesta paraula també designem la llengua catalana, el català. És aquesta llengua romànica que es parla a Catalunya, a la major part del País Valencià, a les Illes Balears, a la Franja de Ponent, a la Catalunya Nord, a Andorra, a la ciutat sarda de l'Alguer, tot i que em sembla que està desapareixent, i a la comarca murciana del Carxa. Per això diem que hi ha diferents tipus de dialectes, diferents tipus de català. Mercè, a veure, me'n sabries dir algun? Per exemple, el català que parlem a les comarques barcelonines, saps com es diu?
A veure, aquest seria el català central?
Molt bé.
Ai, carai.
Català central. Jo vinc de les places i dels carrers plens, de xiquets que juguen i de vells que esperen. Molt maco. Fem servir el català central, com deies, per referir-nos al dialecte oriental del català parlat en una part del Principat de Catalunya. Inclou subdialectes, que ara no em posaré a dir-los. Evidentment, hi ha molts parlars, molts matisos de català, molts dialectes, segons els pobles d'on som. És que cada terra fa sa guerra. Els lingüistes estableixen dos grans grups de català. Si mires el mapa de Catalunya i els països catalans, us heu d'imaginar que tallem verticalment Catalunya pel mig i llavors tenim el bloc occidental, que és el de l'esquerra del mapa, que hi ha el català nord-occidental i el valencià, i després el bloc oriental, que és el de la dreta d'aquest mapa, amb el central que dèiem i que inclou també el balear, l'algarès i el rossellonès. Però tampoc us vull inflar el cap ara amb tots els dialectes del català.
Clar, i el de la meva terra, Montse, a qui pertanyaria el de Torà?
Ah, jo sabia que m'ho preguntaries.
Ah, que m'ho he trobat.
A la teva terra de la Segarra i a prop del
del Solsonès, oi? Doncs mira, la variant que es parla per Torà i la Rodalia és nord-occidental, però com que està al mig, queda en un territori de transició, que en diuen. Perquè, per exemple, el Solsonès diuen que la variant és el Xipella.
Ah,
potser
sí?
Potser Torà també
està entremig.
Està entremig. Té les seves particularitats, perquè ja t'ho deia. Mm. Hi ha tants parles com pobles. Ets única, Mercè.
Ah, carai, tots som únics, doncs.
Exacte.
La paraula català, Montse, però d'on ve? Entenc del llatí, també, no? Què?
Ui, Mercè.
Ai, vaig
aquí
perduda.
Aquí hem tocat un tema no resolt.
Ah, sí?
No se sap.
Ep.
Tal qual tu
dius. No m'ho crec, això.
Doncs mira, els experts no s'han posat d'acord. Hi ha moltes teories i ben variades sobre l'origen del mot català, però avui encara és un enigma, tal com us ho dic. El que hem de tenir clar és que tant la paraula català com Catalunya les trobem per primer cop en documents de principis del segle XII. Documents escrits. Se n'han trobat dos, de documents. Un primer document escrit en llatí per un senyor de Pisa, on es parla d'una croada promoguda pel papa Pasqual II contra les Illes Balears, en la qual participaven pisans i catalans. I en aquest document s'hi descriu Ramon Berenguer III com a catalanicus eros, és a dir, heroi català, i també com a dux catalanensis, duc català.
I l'altre document que deies, també, Montse,
sí,
que comentaves?
Sí, el segon quin document és el d'un jurament fet pels homes de Carcassona al mateix Ramon Berenguer III de Barcelona, que data del 1107 o 1112, més o menys, on apareixen allà escrits un tal Gerald de Catalunya, Raimundi Catalán i dos Arnal Catalán. Això és el que s'ha trobat escrit sobre paper. Però cal suposar que aquestes paraules ja existien de feia temps.
Val, d'acord. Llavors, quines teories hi ha sobre d'on pot venir, no?, la paraula català?
Doncs mira, us explico per sobre què he trobat. Penseu que hi ha historiadors que hi han dedicat moltes hores? D'una banda, tenim... Català podria venir del mot castlà, el qui tenia la jurisdicció d'un castell, castlà. La segona teoria diu que vendria de la llengua celta i català voldria dir el millor en el combat i Catalunya, doncs, seria la terra dels millors guerrers. Una tercera teoria és la que defensa que l'origen dels mots Catalunya i català vindrien del mot Gòtia, i Catalunya derivaria de Gotlàndia, és a dir, terra dels gots.
Anda.
Es diu que aquesta teoria, però, és lingüísticament poc defensable.
Quantes teories, no?
Sí,
ara
sí.
M'has deixat...
I n'hi ha més.
Ah, n'hi ha més?
Sí, sí, no us ho perdeu. Una altra de les teories més conegudes és la que fa derivar el nostre gentilici de la tribu ibèrica dels lacetans. I una altra diu que vindria dels mots Montecatano, que és una forma medieval per dir Montcada, Montecatano. Però és que la cosa no acaba aquí. Hi ha teories que defensen un origen àrab. Un historiador explica que el nom de Catalunya podria tenir el seu origen en l'expressió aràbiga Kat a Algunyà, que voldria dir terra de riquesa.
Sí que tenia raó que això és un enigma, no? Ens planteges tal qual, així tantes teories, però n'hi ha alguna que es cregui més possible, dir que aquesta té més força.
Mira, el que he trobat és que els últims estudis parlen que la teoria que no presentaria problemes lingüístics ni etimològics seria la que diu que ve del celta, aquesta que diu que català voldria dir el millor en el combat. I ja no vaig més enllà. Perquè
millor que no, perquè si no, no tindríem temps.
Si algú està interessat, hi ha molta teoria. I nosaltres el que hem de fer és tornar a la nostra paraula.
Ai, com m'agrada aquesta part del demano la paraula. Perquè entenc, sospito, que hi hauran doncs, expressions i refranys amb la paraula català.
Vas ben encaminada, i tant. La primera expressió és que parlem clar...
I català.
I català. Parlar clar i català és una expressió que fem servir quan volem dir coses amb franquesa, sense eufemismes ni dissimulant. I refranys, ara sí, que aviso que estan plens de tòpics antropològics sobre què vol dir ser català. A veure si saps acabar aquest primer refranys. Si jo et dic els catalans de les pedres...
Em fan pans.
Molt bé, aquest és conegut. Vol dir que obtenim beneficis de coses que en un principi no ho semblaria. I ara allò dels tòpics que deia. Diu així... El bon català guarda per demà. O bé, el català, si no te l'ha feta, te la farà.
Carai.
Català i home de bé no pot ser. Aquests ens deixen ben galdosos.
Galdosos, m'ha agradat això.
Més tòpics. El català té les facultats de la banya, llarga, forta i recargolada.
Carai.
Diu, allà on hi ha pa, hi ha un català. Qui no sigui català, en beure galet, la pitrera es tacarà. Es veu que això de beure galet, del porró, és propi dels catalans.
Dels catalans.
I mira aquesta altra. Taula de català, tant val el tall com el pa. O un bon català té fred després de menjar.
Aquesta la sabia, sí.
Tot bon català beu aigua abans de dinar. Això ho hauríem de consultar amb els dietistes, a veure si es veu, si és bo o no. Això
ho direm, ho preguntarem a la proteïna dilluns.
Això. I ja per acabar, dos més. No és bon català el qui no mira per l'endemà i no és bon català el qui no badalla quan veu badallar.
òbviament, era l'ensenyament.
Mira, m'has deixat així? No badallant, però amb la boca oberta. Te l'ensenyo, mira, amb la mascareta així, ja està. Pujada cap amunt. Montsepi i Bernat, moltíssimes gràcies.
A vosaltres, fins la setmana vinent.
La diferent de la que es coneix.
3 minuts, gairebé 4, que ja passem de 2:15. Seguim avançant aquí al matí a Ràdio Estel i us ho hem promès. Avui volem música, música en directe, aquí al matí. I qui ens posarà aquesta música? Doncs elles són 4, en tindrem 3 d'elles. És el quartet femení Les Migues, després de la pausa publicitària.
Ràdio Estel.
Si has de fer front a un feixuc tràmit legal o un conflicte jurídic, ja siguis autònom, empresa, treballador per compte aliena o consumidor, els advocats i assessors de Digestum Legal t'ajudaran. Digestum Legal, un despatx multidisciplinar amb prop de 40 anys d'experiència que presta serveis professionals amb rigor i compromís per una bona gestió i defensa jurídica. Truca al 93 265 78 44 o contacta'ns mitjançant les xarxes socials. Digestum Legal, defensa jurídica integral.
De dilluns a divendres, de 3 a 6 de la tarda, a Ràdio Estel, obrim les portes del Tot anirà bé.
Les bones notícies i les no tan bones. L'argument intel·ligent, la complicitat d'un somriure, la visió del món des del nord i també des del sud. Pensar que potser no tenim la raó en tot ni tampoc ens equivoquem de mig a mig. Ens agraden les persones disposades a creuar ponts, perquè ens mereixem viure en un món millor i també pensar que hi posem el nostre granet de sorra.
Les tardes de Ràdio Estel es diuen Tot anirà bé. De dilluns a divendres de 3 a 6 de la tarda. Amb Toni Marín.
Si tanques els ulls i escoltes els teus batecs, ho tindràs molt clar. Ho notes? Una bona dosi de soul regula el teu sistema nerviós. Cada dissabte a les 10 del vespre, Soul, i només Soul, a Ràdio Estel. La teva salut musical, en bones mans.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Estel els dissabtes i diumenges de 2 a 3 de la tarda. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dissabtes i diumenges, de 14 a 15 hores, a Ràdio Estel.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodrilo. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
El programa informatiu de referència en actualitat social i religiosa t'arriba a Ràdio Estel sense distància. De dilluns a divendres a 2:15 i a 6:45 de la tarda tens dues finestres per conèixer una església viva, oberta a la persona, a la societat i al món. També amb l'última hora del Papa Francesc.
Sense obstacles, sense distància.
T'esperem cada dia a Ràdio Estel.
Sense distància, amb Ignasi Miranda.
Seguim els camins de l'espiritualitat.
L'actualitat religiosa de casa nostra i del món.
Seguim els camins de la solidaritat.
Les accions socials i el treball per un món millor són a la nostra ruta.
Seguim els camins de la cultura.
Llibres, cinema, música i tot allò que alimenta l'ànima.
Fem els camins amb Espurna.
A l'hora del programa ens emocionem una mica.
De dilluns a divendres de 8 a 9 de la vesprada.
Quan acaba el dia.
Comencen els camins.
A Ràdio Estel.
El Marçà et posa en safata les idees, pensaments i reflexions dels qui tenen molt a dir. Els dissabtes a les 9 del vespre, El Propòsit. Una entrevista en profunditat als personatges del present per saber com dissenyen el futur. Què persegueixen? Quina és la seva fita? El Propòsit, amb Pol Marçà. Els dissabtes a les 9 del vespre, a Ràdio Estel. Cada dissabte a les 8 del matí, Sons de la Terra, el programa d'havaneres i cant de taverna.
Grups llegendaris i actuals, peces clàssiques i noves, actualitat havanerística i novetats discogràfiques.
Recorda, els dissabtes a les 8 del matí, Sons de la Terra, a Ràdio Estel.
Amb Gerard Carrión.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Al matí, a Ràdio Estel, amb Mercè Raga.
Esteu escoltant, és Antònia, el primer senzill i un dels 10 temes de Libres, el nou disc de Les Migues, que es va publicar el 22 d'abril. Les Migues són un quartet femení. Són la Marta Robles, a la direcció, composició i guitarra, la Carolina Fernández, la Chispa, a la veu, l'Alicia Grillo, a l'altra guitarra, i la Rosel Oscos, al violí. De fet, demà estaran en concert a Vilafranca del Penedès, a la Masia Torreblanca, i avui, aquí al matí a Ràdio Estel, des dels estudis centrals d'aquesta casa, ens acompanyen tres d'aquestes quatre amigues. Com esteu? Benvingudes!
Bon dia!
Bon dia! Bon dia. Tenem a la Roser, que està viatjant, no? Que la tenim ahí, no? Ahora mismo pues, está volando, ¿no? Si la teníamos que tener aquí, però de momento, bueno. En tot cas, clar, és la primera vegada que ens trobem, noies. Aprofito per felicitar-vos per la nominació de Latin Grammy. Això va ser el 2017, no? Pel disc Vente Conmigo. I també el Premi Independent al millor àlbum de flamenc. I sobretot, felicitats per aquest nou disc, eh? Moltes felicitats. Estàis contentes? Quina ha estat aquesta rebuda? ¿Cómo estáis viviendo?
Pues mira, estamos súper, súper contentas. Hace nada, claro, un mes que Libres está en la calle, todavía casi que no nos lo podemos creer. Y muy felices de lo que nos va llegando de la gente, de los feedbacks, de la acogida que está teniendo, de todos los conciertos que estamos haciendo, que todos son una fiesta, cada uno es como si fuera el de presentación todavía. O sea, tenemos unas ganas, estamos, bueno, de estreno absoluto.
Claro, Chispa, després d'aquest últim disc Libres, no? Podríem dir que és el més lluminós, alegre, arriscat i diferent. És el primer després de la pandèmia, recordem-ho. Quan i com ho vareu crear?
A ver, es que Chispa no habla catalán, entonces le tienes que hablar en castellano porque si no...
¿Cómo creasteis?
Estoy pasando un poquito de fatiga, digo, no he entrado ni
mira, me ha encantado la Chispa porque estaba, a ver, intentando encontrar... Pero ella ha aguantado el tipo. ¿Cómo creasteis este disco Libres? Porque por lo que sabemos es un disco pues mira, y lo hemos escuchado
fue un poquito
muy...
caos.
¿Por qué?
Porque cada vez estábamos en nuestra casa a la hora de aprendernos los temas.
Claro.
Y estábamos pues ahí estudiando, grabándonos en casa, enviando, probando 20.000 formas diferentes de hacer cada tema. Fue entretenido, algo nuevo para nosotras, una experiencia nueva y muy especial, y sobre todo para mí porque es el primer disco que grabo
con
y
ellas,
la suerte
¿no?
que tengo de poder hacerlo con las amigas también, ¿no?
Claro, porque la Marta, tú eres una de las fundadoras que en el seu día no va a crear las amigas y en aquest disc, clar, t'has estrenat también como productora musical, acompañada por l'Oriol Riart y el Luis Vila. ¿Cómo ha estat aquesta experiencia, Marta?
Pues ha sido una experiencia muy enriquecedora en todos los sentidos, muy difícil en algunos momentos también, porque, bueno, era como dices, la primera vez que produzco un disco. Pero he aprendido un montón de cosas, he disfrutado mucho también de este papel, ¿no? Porque siempre los demás discos los habían producido personas externas y yo tenía muchas ganas de trabajar desde dentro el sonido que yo quería sacar de estas canciones, que además de las 10 del disco 9 las he compuesto yo. Entonces necesitaba como realmente hacer el proceso entero. Y por supuesto Oriol y Luis me han ayudado mucho, pero siento que es algo que yo necesitaba hacer en mi carrera en este momento.
Me gusta. gusta aquesta cançó, El querer d'una morena, xiques. El querer d'una morena, amb aquest inici, doncs hem entès una mica el que havíem llegit sobre el disc, ens convida a viajar, no?, a picar una mica l'ullet, altres estils com la música urbana, el pop americà, també el country, Alicia, en aquest El querer d'una morena, no? Mm-hmm. És així, no?, una mica el que volíeu transmetre.
Totalmente. Mira, esto sí es que me acuerdo perfectamente de cómo empezamos a hacer este tema, que Marta nos dijo, chicas, he recopilado unas letras de garrotín tradicional, empezó siendo como una rumba, no sabíamos muy bien qué hacer, y al final, mira cómo ha quedado, es un tema que es country.
Tal qual, no? I aquesta barreja d'estils com que li dona com un toc diferent. De fet, ens ho deien les xispes, no? La pandèmia, el fet d'haver estat tant de temps sense poder viatjar, us han pes una mica a flirtejar, diguéssim, amb aquests estils, no? Encara el flamenc, la música espanyola, i continuen ser presents, amb aquest llibre, però tot i així, no?, us ha obert el camí a provar amb altres estils.
Claro, bueno, el estar en casa tanto tiempo y tener tanto tiempo libre, sobre todo nos ha hecho, bueno, a mí por lo menos, tener mucha curiosidad por escuchar muchísima música, que a lo mejor cuando estás de gira, pues no tienes tanto tiempo. Y entonces muchas horas las pasé escuchando música americana, también como buscando paisajes lejanos, ¿no?,
wow,
a donde yo estaba en ese momento, y quería que esto se plasmara en este disco, ¿no?, estas ganas de volver a viajar, y por eso hay músicas tan lejanas a nosotras, ¿no?, de discos anteriores.
De fet, vosaltres, o sigui, en aquest disc Libres, seguiu com molt, molt, molt fidels, no?, al vostre estil, però us heu reinventat, també esteu obertes a col·laboracions. De fet, en aquest disc hem sentit a Tomatito, a Rumba para que te enamores, a Maria Pelae, amb la cantautora, i si m'ho permeteu, ai, aquesta gran estrella Morente, amb aquest Alba.
Mi corazón oprimido siente junto a la alborada el dolor de sus amores y el sueño de la distancia. La luz de la aurora lleva lleno de nostalgia y la tristeza sin ojos de la médula del alma. ¿Qué harás si tienes tus ojos muertos a la luz clara?
És música que arriba a l'ànima, noies? Ara ens ho està explicant la Marta, que, clar, després d'aquests darrers 2 anys que hem viscut tancats a casa, diu-s'hi com, no?, un regalàs, en majúscules, no?, poder comptar amb altres artistes, trobar-vos per fer música. És així, no, Marta?
Bueno, con estos artistas con los que hemos grabado, precisamente nos hemos encontrado musicalmente, porque realmente no nos hemos llegado a ver con...
Caray.
Bueno, con María Peláez sí que tuvimos la suerte de grabar un videoclip que es súper chulo, que lo grabamos aquí en Sallent, pero con Estrella todo fue grábame
por
esto.
Separado, ¿no?
Sí, menos mal que ellos pues también tenían tiempo, ¿no? Y Tomatito igual nos lo grabó en su casa.
Uh-huh.
Pero bueno, son relaciones también muy especiales, porque aunque no nos hayamos encontrado, nos sentimos como muy cerca, ¿no? Cuando alguien te regala tanto arte para tu disco, ¿no? Uh-huh. Sin pedirte nada a cambio. Hoy, esta mañana, por ejemplo, estaba estudiándome esta canción con Tomatito y pensaba, este hombre le ha echado muchas horas a esta guitarra, ¿sabes? Y nos la ha grabado así y ya está, y nos la ha dado sin darse más importancia. Y me parece como muy especial, ¿no?, que nos haya pasado esto.
És així especial, aquest nou disc de les migues que estan amb nosaltres aquí al matí a Ràdio Estel presentant-nos aquest Libres. Per cert, quan diem les migues, clar, de cop ens venen al cap com molts noms, no? Sílvia Pérez Cruz, l'Alba Carmona, la Begoña Salazar, totes han estat la veu solista de les migues. Clar, si pensem en altres grups també que han canviat la vocalista, et fa la sensació que es queden com coixos. Però vosaltres heu seguit creixent. Quin és el secret? No sé, Marta, Alicia...
¿Cuál es el secreto? Yo creo que el secreto es tener ganas de estar aquí. Y sobre todo las que nos quedamos siempre tenemos como ganas de refrescarnos, de renovarnos, de sacar todo lo bueno que trae una persona que se incorpora a la banda. Es como una posibilidad de reinventarnos cada vez, ¿sabes? Yo incluso creo que es algo como positivo. Es una banda que siempre está con la Hannah del principio, ¿no? Uh-huh. Eso es súper bonito.
Además es que cuando salió Silvia, no hace tantos años ya...
Tantos años,
aquello
Marta.
Fue un poquito trauma, la verdad, porque, bueno, perdimos a una gran voz, pero... Si en ese momento ya pudimos seguir adelante sí. y nos dimos cuenta de que tampoco pasaba nada, sí. pues yo creo que la diferencia con otros grupos de los que dices que pueden estar un poco cojos es que las migas nunca le hemos dado a la voz la importancia que a lo mejor tienen otros grupos, sino que siempre nos hemos puesto al mismo nivel guitarras, violín, voz, coros, puesta en escena. O sea, todo para nosotras es importante. Entonces... Bueno, una gente va entrando, otra va saliendo, pero el concepto de cuidarlo todo sigue ahí. Entonces yo creo que por eso a la gente estos cambios ya a día de hoy le parecen naturales en nosotras, incluso los esperan como con curiosidad.
Tu nava dicho, ¿no? Que incluso esperan, ¿no? Qui serà, no? Qui formarà part de les
¿Por qué no? Clar. És que no passa nada.
Sí. Per cert, podeu fer així res, Marta? Perquè les migues actuaran en directe aquí al matí a Radio Estel, en la part final. Quina cançó heu pensat?
Mi surfero.
Mi surfero.
Mi va, surfero.
Per tenir-ho en compte. Mi surfero, la xispa, va, pregunta per a ti. Carolina, tu has estat l'última a incorporar-te en les migues. Creo que desde hace 3 años. ¿Es así, Carolina?
Sí, 3 años y un poquito más.
¿Cómo fue este proceso de entrar en las migas? ¿Cómo fue este engranaje?
Pues la verdad que me pilló en una época que tenía yo bastante trabajo y fue un poquito agobiante en plan de prepararme un espectáculo entero del nivel de ella, hacerlo todo, en fin, yo quería hacerlo lo mejor posible, pero bueno, saqué tiempo de donde pude y empecé a probar con ella, ya su música la conocía, ya me encantaba, y bueno, me fui de gira un como 20 días con ella, hace 11 bolos seguidos, y la verdad que congeniamos mucho, tanto personalmente como musicalmente, y hasta el día de hoy.
Ah, claro.
Una gran aventura.
Home, és que és una gran aventura, no? I també escoltar-vos en directe. Per cert, demà estareu en concert a Vilafranca del Penedès, al juny a Ripollet, a França també, estareu a Itàlia, seguireu per Suïssa, tornareu cap aquí a Tarragona, Dènia, Alemanya, Suïssa. Podríem dir, no sé, Marta, que el flamenc no té fronteres, no?
Yo creo que de las músicas que más... fácil es de mover por el mundo, creo, es el flamenco. Es decir, yo muchas veces pienso que tenemos mucha suerte en ese sentido de estar tan cerca del flamenco, porque muy pocas bandas de España o de Cataluña tienen tantos conciertos internacionales como tenemos nosotras, y es gracias a la marca flamenco, la marca España. Es decir, es que esto, quieras o no quieras, pasa, y todo el mundo viene a vernos, a lo mejor ni siquiera nos conocen, pero escuchan la palabra flamenco y...
¿Y ya?
Sí. Y esto nos ha hecho, pues eso, dar la vuelta al mundo varias veces. Y este año, pues comenzamos de nuevo, después de la pandemia, que hemos estado un poco más paradas, pero ahora no nos paran de salir cosas muy lejos. Y ahora nos ha salido una gira en la India, el año que viene nos vamos a Australia. Todo esto yo creo que es un poco gracias a eso, al flamenco.
Pues os parece si vamos a sentirnos un poco más libres con vuestro nuevo disco. Demà escoltar una altra cançó. Por cierto, una cosa, para celebrar el 15 aniversario de la banda publicasteis 4, ¿no, Marta? Donde recuperàveu alguns dels vostres temes més coneguts i, clar, va coincidir amb l'anunci d'un tour de més de 70 dates entre Llatinoamèrica i Europa, no? Aquest va ser una mica l'inici de la gira internacional. Clar, això era el 2019 i nosaltres ens hem preguntat, no? Quantes vegades vosaltres, entre les migues, haureu comentat això de la sort que vau tenir de celebrar els 15 anys? Diguéssim, el 2019 i un any després, no? Perquè si no us hagués enganxat la pandèmia.
Bueno, la verdad es que se nos fastidió un poquito la gira igualmente. O sea, es verdad que la gira de 2019 fue fantástica, pero la de 2020 era una gira muy larga y fue una pena, porque yo creo que a todos los músicos les pasó de pensar, era mi mejor gira, ¿no? Sí. O sea, yo creo que no éramos las únicas, pero fue muy duro, ver cómo iba cayendo todo cosa por cosa, y al final te quedas sin ni un concierto cuando acabamos de sacar este disco, ¿no? Uh-huh. Por eso también con este disco nuevo hemos aprendido a vivir un poquito más el presente, uh-huh. a esperar menos del futuro.
Bueno, eso un poco todo, ¿eh, Marta?
Claro, porque ahora ya dice, bueno, el disco sí. ya está en la calle, ya lo sí. estamos disfrutando sí. y ya veremos qué pasa.
Sí.
Porque es que como músicos proyectamos muchísimo en el futuro, a muy largo plazo y ahora ya no se puede.
No es pot dir. Hem canviat una mica la mentalitat, no? També, no?
Jo crec que sí.
Cada dia hem de veure el president, no? D'alguna manera, Alicia.
Como tú dices, que eso nos ha pasado a todos, sí, en todas las profesiones, nos ha pasado en cada casa. Pero bueno...
S'ha de continuar, no?
Claro.
S'ha de continuar i adaptar-nos en el temps que vivim. Us sembla si escoltem una altra gran col·laboració d'aquest Libres? Aquesta col·laboració, com dèiem, amb la Maria Pela, i ens preparem una mica per viure la música en directe de Les Migues? Vinga, doncs escoltem.
Perfecto.
Aquesta, La Cantaora.
Contradiga que esta boca es mía. Mi voz un cambalache que parece que da lache, aunque es cosa mía. No desconfíes si sale de dentro. Vaciles que me desconcentro. Se raja mi garganta y si calla lo que canta pierdo mi epicentro. Ya se sabía cuando me seguiste que tengo alas y nunca las viste. Lo mismo lo has notado y es que el pájaro enjaulado lo canta más triste. Y no te fío nunca más un beso. Hoy mi quejío deja de estar preso. Quédate tú la fatiga, yo me marcho con las migas a enterrar un hueso. Y es que mi canto no busca la redención, ni ser sumiso, ni quiere que el corazón pida permiso. Me sobra una explicación. Y es que mi canto no busca la redención, ni ser sumiso, ni quiere que...
Mira, jo mai hagués pensat que hagués estat tan a prop de les migues. Marta, aprofitant el teu micro, si et sembla... Escoltem, doncs, Mi Surfero, una de les cançons que podem compartir amb les migues aquí en directe al matí a Radio Estel. Vam allà.
Como el agua que va por los ríos y así se desparraman tus labios con los míos. Como las olas que bailan en los mares, tu cuerpo con mi cuerpo se funde cuando muere la tarde. La ra ra ra, la ra ra ira, la ra ira ra ra ira ra, la ra ra ra, la ra ra ira. Cuando tú sonríes, quiero estar a tu vera. Siéntate conmigo a contemplar la luna llena. Quédate conmigo y a mirar la luna llena. Quédate conmigo y a mirar la luna llena. La ra ra ra, la ra ra ira, la ra ira ra ra ira ra, la ra ra ra, la ra ra ira. Ay, los ojitos de tu cara. Si se desparraman tus labios con los míos, como las olas que bailan en los mares, tu cuerpo con mi cuerpo se funde cuando muere la tarde. La ra ra ra, la ra ra ira, la ra ira ra ra ira ra, la ra ra ra, la ra ra ira. Deja que la gente diga que queriendo no tú y yo. Si tú y yo no queremos, hacen la gente fatiga.
Pase.
Pase.
para mantener labio con lo mío. Como las olas que bailan en los mares, tu cuerpo con mi cuerpo se funde cuando muere la tarde.
Ràdio Estel.
Denominacions d'origen, experiències gastronòmiques, destins amb bon gust i tot el que fa feliç al teu paladar t'espera els dissabtes a les 11 del matí a Trotamundos. T'ho expliquem tot perquè no et perdis cap tast.
Trotamundos, amb Miquel Mercadal.
Us espero amb els 5 sentits cada dissabte a les 11 del matí, a Ràdio Estel.
Tot Sardana, un programa per enaltir, promocionar i promoure la dansa nacional de Catalunya. Actualitat, l'agenda sardanista, les estrenes, les peticions, les dedicatòries i molt més.
Cada diumenge a les 9 del matí, Tot Sardana amb Gerard Carrión. Us hi esperem. Són les...